Donald Trump ha amenaçat durament el govern de Pedro Sánchez, ha afirmat que tallarà tots els llaços comercials amb Espanya. De fet, ha assegurat que ja ha ordenat al secretari del Tresor, Scott Bessent, que ho faci.
Espanya ha estat terrible. He demanat a l'Scott que talli tots els acords amb Espanya. I ara Espanya diu que no podem utilitzar les seves bases. Podem utilitzar les bases quan vulguem. Podem volar-hi i utilitzar-les. Ningú no ens dirà que no les fem servir. No ens cal, no han estat amables, no tenen un bon lideratge.
Aquesta és només una petita part de la diatriba de Trump contra Espanya d'aquesta tarda. Ha arribat a dir que fins i tot podria imposar un embargament contra el país mentre li anaven donant la raó membres del seu equip. És un poble fantàstic amb uns dirigents terribles, ha remarcat Donald Trump. De seguida repassarem el moment amb el nostre corresponsal a Washington, amb Oriol Serra, i li preguntarem en què es pot traduir tot això a l'economista Joan Ribas. La reacció de Trump arriba el dia després que Espanya cridés a la desescalada i que manifestés que les bases americanes a Andalusia no es podien utilitzar en guerres il·legals. Pedro Sánchez farà demà a les 9 del matí una compareixença institucional. Mentre Trump descarregava contra Espanya des de la Casa Blanca, al costat hi tenia el canceller alemany, i Friedrich Merz ha fet la sensació que entre bones relacions amb la Casa Blanca o mostrar unitat amb un aliat de la Unió Europea, s'ha situat clarament al costat de Donald Trump.
The answer on that is quite simple. We are trying to convince Spain to catch up with the 3% or 3.5%.
Merz ha dit que treballarà per convèncer Espanya perquè augmenti la despesa en defensa i s'ha situat el vaixell de Trump en l'operació a l'Iran. Trump també s'ha mostrat decebut amb el Regne Unit, ha dit que troba a faltar d'alguna manera a Churchill. El titular, per tant, ara mateix és ben clar, xoc important entre Washington i Madrid.
Catalunya nit.
Renfe ha anunciat que crearà una empresa d'autobusos que doni servei als usuaris quan els trens no funcionin bé. D'aquesta manera no dependria tant d'altres empreses. Una altra gran ciutat catalana vol prohibir els pisos turístics i aquesta vegada és una de governada pel Partit Popular, Badalona. Ho ha admès l'alcalde Xavier García Albiol.
Ideològicament, segurament, no està en nostra línia, però tomamos esa decisió perquè és la millor per a Badalona.
Avui ha quedat confirmat que tots els partits, excepte els comuns, opten per l'esmena a la totalitat dels pressupostos. I també en l'àmbit econòmic parlarem de Freixenet. L'empresa alemanya Henkel n'és ara l'única propietària. Fins ara en controlava la meitat del capital. Al Catalunya Nit escoltarem Eva Baltasar. L'escriptora torna amb una novel·la titulada Peixos.
Són dins de l'aigua, ni ho saben qui són, no saben que estan envoltats d'aigua, i neden, i per instint es van movent. I elles dins l'amor, d'alguna manera, com a mínim la narradora, es mou així, es mou molt per instint.
El Barça busca des de les 9 remuntar el mal partit d'anada de Copa contra l'Atlètic de Madrid. Ha començat amb un saldo negatiu de 4 gols, però amb molta empenta, i abans de la mitja hora ha aconseguit fer el primer. Podeu seguir el partit en la transmissió de la TDT. Aquí us n'hi oferirem, això sí, el més destacat. En joc, passar a la final de la Copa del Rei. Són les 10 i 4 minuts i ets a 3CAT Info. Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Donald Trump no li perdona al govern espanyol la seva posició sobre l'atac nord-americà a l'Iran. Trump ha anunciat el trencament de les relacions comercials amb Espanya i amenaça amb un embargament com a càstig contra un aliat que ha qualificat de terrible. Això ens porta directament a Washington. Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Trump ha arribat a parlar això, fins i tot d'un embargament.
Sí, la cosa s'ha precipitat quan li han demanat per l'OTAN i per la relació amb Alemanya. Donald Trump ha dit que hi ha països europeus que estan actuant molt positivament i d'altres que ho fan de manera horrible, com Espanya, ha dit. I aquí és quan ha retret que els Estats Units no puguin utilitzar les bases militars espanyoles pels avions que es dirigeixen a l'Iran. Tot seguit, mirant el secretari del Tresor, una mica per buscar-li doncs, la conformitat, Scott Bessent ha anunciat el trencament comercial amb Espanya.
Espanya ha estat terrible. He demanat a l'Scott que talli tots els acords amb Espanya. I ara Espanya diu que no podem utilitzar les seves bases. Podem utilitzar les bases quan vulguem. Podem volar-hi i utilitzar-les. Ningú no ens dirà que no les fem servir. No ens cal. No han estat amables. No tenen un bon lideratge.
Trump ha dit que Espanya té un lideratge horrible i que no té res que els Estats Units necessitin.
Déu-n'hi-do. Aquest estirabot de Trump s'ha produït en un context molt determinat, a la Casa Blanca, amb els seus pesos pesants al voltant. M'agradaria... Sí. Posarem el fragment ara mateix? I m'agradaria, Oriol, que l'anéssim comentant mentre sona, perquè crec que val la pena fer-ho.
Sí, d'entrada dir-te que, clar, no és una situació semblant a la que es va viure amb Volodymyr Zelensky, perquè en aquest cas hauria hagut d'haver-hi Pedro Sánchez, no?, en el seu lloc per rebre les clatellades. Però sí que hi havia la companyia del canceller alemany, Friedrich Merz, que és qui, de fet, avui ha fet aquesta visita oficial aquí a Washington. De fet, un Merz que, com tu has explicat, doncs estava del seu costat, li reia totes les gràcies, una cosa que a mi no em sorprèn, perquè sabem que Merz, quan va arribar a la cancelleria Alemanya, doncs ho va fer rellevant a Merkel i ja des del minut 1 doncs estava alineat amb Trump en molts aspectes. És la tercera vegada que Trump i Merz es reuneixen a la Casa Blanca en molt bona sintonia sempre, i de fet entre l'un i l'altre s'han encarregat, com dèiem, d'atibar les orelles espanyoles. Primer amb el tema que comentàvem de la utilització de les bases militars espanyoles i després amb la qüestió de l'OTAN. Trump lamenta que Espanya no hagi acceptat aportar el 5% del PIB a l'OTAN, tal com han acceptat la resta de socis, i Merz ha dit que estan intentant convèncer el govern de Pedro Sánchez.
Podem escoltar a Merz?
Estem intentant convèncer Espanya perquè s'acosti al 3% o al 3,5% que vam acordar a l'OTAN. I com va dir el president, és correcte, Espanya és l'única que no està disposada a acceptar-ho. I estem intentant convèncer-los que això forma part de la nostra seguretat comuna, que tots hem de complir aquestes xifres. I això és un 3,5% per a l'exèrcit i un altre 1,5% per a la nostra infraestructura militar. Per tant, Espanya ha de complir això. Common security.
Això ho ha dit Merz, i Trump, per la seva banda, ha afegit que Espanya ni tan sols està pagant el 2% amb el que originalment s'havia compromès. Tot plegat en presència també del vicepresident i dels secretaris d'Estat i de Guerra dels Estats Units.
Doncs déu-n'hi-do, avui la cosa ha quedat així, amb aquest xoc amb Espanya. Recordem que Trump també ha criticat, per exemple, el Regne Unit, ha trobat a faltar algú de la talla, ha arribat a dir, de Winston Churchill. Però déu-n'hi-do, com deies, no és una escena tan forta com la de Zelensky, però està realment enfadat Donald Trump amb Pedro Sánchez.
Sí, no li ha tibat les orelles físicament perquè no el tenia, però li deuen haver xiulat a base de bé a l'altra banda de l'Atlàntic.
Doncs moltíssimes gràcies, Oriol. En directe des de Washington, a les 11 tornarem a parlar. Una abraçada.
Adéu, bona nit.
Pedro Sánchez ja ha dit que respondrà demà a les amenaces de Donald Trump en una declaració institucional des de la Moncloa. El govern espanyol, que es manté ferm en el seu veto a fer servir les bases de Rota i Morón en els atacs contra l'Iran, limita per ara la seva reacció al terreny de les relacions comercials. Adverteix el president nord-americà que, si vol canviar-les, abans haurà de revisar els tractats amb la Unió Europea. Anem ara cap a Madrid. Dani Sáenz de Aja, bona nit.
Què tal? Bona nit. A les 9 del matí, Sánchez compareixerà per valorar, diuen des de la Moncloa, els últims esdeveniments internacionals. El govern espanyol calcula la seva resposta a Donald Trump, que no és el primer cop que amenaça amb represàlies comercials. Fons de la Moncloa es limiten per ara a recordar a l'administració nord-americana que primer han de respectar els acords bilaterals amb la Unió Europea i adverteixen que Espanya té recursos per contenir l'impacte d'un possible embargament i per ajudar els sectors afectats. Esta tarda, mentre que ministres socialistes com Agesen o Bolaños han esquivat els micròfons...
Hay preocupación en el gobierno.
Muchas gracias.
Des de Suma, la vicepresidenta Yolanda Díaz deia a les xarxes que no acceptaran xantatges ni lliçons de països agressors. I la ministra Sila Rego deixava clar que...
Nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de haber evitado que aviones estadounidenses salgan de territorio español para intervenir, para perpetrar una agresión imperialista en otro país.
Al migdia, el ministre d'Exteriors confiava que no hi hauria conseqüències a la negativa de col·laborar amb els atacs dels Estats Units i defensava la postura d'Espanya. Malgrat distanciar-se d'alguns aliats, com Alemanya o França, deia José Manuel Álvarez que no s'han quedat sols.
La posició del govern d'Espanya representa el sentiment abrumadorament majoritari de los españoles y el sentiment abrumadorament majoritari en el mundo. Somos infinitamente muchos más países los que seguimos creyendo en el multilateralismo.
Una posició que el líder del PP considera irresponsable, frívola i que té conseqüències. En un missatge a X, Alberto Núñez Feijóo ha acusat Sánchez de perjudicar els interessos d'Espanya, però també ha demanat respecte als Estats Units.
Gràcies, Dani. Doncs aquí Salvador Illa també ha criticat les amenaces de Donald Trump i s'ha compromès a protegir les empreses catalanes. El president ho ha dit aquest vespre a la recepció oficial amb motiu del Mobile World Congress.
Manifesto el meu compromís en defensar els interessos de Catalunya, de la indústria catalana. No som amics de rebre cap coacció de ningú. Tenim les idees clares, respectem a tothom, volem comerciar amb tothom i sabem com defensar els interessos de Catalunya i és el que farem exactament això.
La patronal COE s'ha mostrat molt preocupada per la possibilitat que els Estats Units interrompin les relacions comercials amb Espanya i demana al govern espanyol que recondueixi la situació. En un comunicat, la patronal destaca que els Estats Units són un país amic i un soci econòmic i polític fonamental i defensa que és més necessari que mai anar plegats amb la Unió Europea a l'hora de prendre posició. Europa, per la seva part, ha reiterat que sempre vetllarà pels interessos dels socis europeus i insta els Estats Units a complir amb els compromisos adquirits amb el vell continent. Això ens porta cap a Brussel·les. Bruno Fortea, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs amb un comentari molt concís i sense esmentar explícitament el nom d'Espanya, la Unió Europea ha dit que garantirà que els interessos de tot el club comunitari estiguin plenament protegits. També ha demanat als Estats Units que compleixin els compromisos adquirits en l'acord comercial que Washington i Brussel·les van signar aquest estiu i que aleshores va servir per rebaixar, com a mínim de forma momentània, la tensió desfermada pels primers aranzels de Donald Trump. Aquesta defensa dels interessos comunitaris és la primera reacció oficial de la Comissió Europea després que Trump hagi anunciat el trencament de les relacions comercials amb Espanya. Aquí era important conèixer el posicionament de la Comissió perquè la política comercial és una competència europea i es gestiona des de Brussel·les de forma comuna per als 27 països membres de la Unió.
Gràcies, Bruno. Bona nit.
Gràcies a vosaltres.
Minut i mig, arribarem a un quart d'11. Estem parlant des de les 10 de la nit d'aquest xoc diplomàtic que planteja Donald Trump contra el govern espanyol i contra Espanya. Amenaça de tallar tots els llaços comercials per la posició que té Pedro Sánchez en el conflicte al Pròxim Orient. I ara podem saludar Joan Ribas, que és professor d'Economia i cap d'Estudis de l'Escola Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu Fabra. Joan Ribas, bona nit.
Bona nit.
A veure, d'entrada, Donald Trump ha dit que tallarà totes les relacions comercials amb Espanya. Això ho podria fer?
No ho sé, jo crec que no, però bàsicament Donald Trump ha demostrat que és un bully. I llavors és un bully inestable més i es dedica a pressionar i avui diu una cosa, i demà passat una altra... I aleshores el que ha dit aquesta tarda està en línia del que ha dit els últims temps, però no està clar com ho pot fer això ni si ho farà.
Clar, m'agradaria posar-li un fragment concret del que ha dit, perquè veurem tant amb el to que ho diu, però també les expressions que arriba a utilitzar, és aquest.
I tenim dret. Per exemple, hem parlat d'Espanya. Demà podríem aturar, o encara millor avui, aturar tot el que tingui a veure amb Espanya. Tots els negocis que tinguin a veure amb Espanya tinc dret a aturar-los. Embargaments, fer-hi el que vulgui. I podem fer-ho amb Espanya.
Clar, ell s'atribueix totes aquestes capacitats. Arriba a parlar d'embargament. A què es deu referir quan diu embargament, en el cas d'Espanya?
No ho sé, embargament és el que han fet amb Cuba, no? Jo crec que és el fragment aquest, de fet, és un fragment que si el posessin al Polònia fa 3 anys no ens l'hauríem cregut. Uh-huh. Aleshores, no ho sé, és molt mal d'analitzar com traspassar aquesta retòrica a la realitat, perquè a més, amb aquest any que ha estat, amb el tema dels aranzels, ha pujat i ha baixat, ha anunciat i ha retirat 1000 vegades. Per tant, no és molt difícil baixar això a terra del que pot voler dir això exactament.
Clar, alguna vegada ja havíem parlat que, per exemple, si ell volgués dir tal aranzel contra el vi produït a Espanya, que això no ho podria fer perquè s'ha de negociar en conjunt amb tota la Unió Europea, però avui ell ha arribat a dir que tinc la Constitució, perquè la seva diatriba ha sigut llarga, puc prendre una decisió com jo vulgui i que afecti només Espanya, tallar les relacions comercials. Ja ens dius que això...
Això no pot fer, no pot tallar-ho. No, perquè Espanya no té política comercial pròpia. La política comercial és de la Unió Europea i, per tant, no pot posar aranzels específics en els productes espanyols, perquè no existeixen en el comerç internacional. Aquests productes espanyols van dins el paquet de la política comercial europea. Per Clar. Tant, el que vol dir això no ho sé. A més, per exemple, Espanya importa d'Estats Units el doble del que exporta. Per tant, té un benefici, un dèficit comercial a Espanya. Estats Units té un superàvit. Què vol dir tallar tots els tractes? És una cosa que és difícil d'entendre.
Clar, si Trump volgués dir a les seves empreses deixeu d'enviar res, de comerciar res amb Espanya, és a dir, no els hi veneu res i no els hi compreu res. Això ho podria fer
Clar,
una cosa
però això
així.
No funciona així. Clar, ell poder dir sí, però el món no funciona... No funciona així, diríem. No? Les empreses compren i venen i el que no sé és fins a quin punt això pot servir per pressionar de nou la Unió Europea d'alguna manera. El Trump fa servir la política comercial per altres coses, per pressionar en altres temes. I ara el tema és aquest de les bases, de Rota i de Morón i de l'atac a Afganistan. El tema aquest del 5%, fa 10 mesos que va amunt i avall, el 5%, el 2%, el tal, i fa, no sé, 4 o 5 mesos, va dir, no, Espanya és un soci, avui no, llavors és molt inestable, demà Déu sap.
Si trobés la via, que ja diem que és gairebé, que és molt complicat, però si trobés la via per tallar relacions o intentar-ho comercials amb Espanya, quins sectors s'haurien de preocupar més?
Bueno, els sectors... Espanya exporta a Estats Units com uns 16.000 milions cada any. Això són dades del 24. Uh-huh. I importa pràcticament el doble. Llavors, els sectors que més exporten, doncs, hi ha maquinària, béns d'equip, material elèctric, farmàcia, components d'automoció... I després hi ha un paquet molt gran, que segurament són els que més s'haurien de preocupar, que és l'oli d'oliva, el vi i el pernil. L'oli d'oliva i el vi, tant d'oli d'oliva i vi francès o italià, pernil sí que és una mica més espanyol. Però és complicat pensar que... Per tant, si vés de posar aranzels en aquests productes, hauria de posar aranzels a tot. No hi ha manera de distingir els aranzels per l'oli que sigui espanyol o que sigui italià, diria. Clar. Aleshores, tot plegat fa de mal analitzar, de mal entendre exactament què vol dir en termes econòmics. Sí, perquè, a més, la setmana passada el Tribunal Suprem li va dir que no els aranzels... Això dels aranzels és com un conte dels enfadors que no arriba...
Sí, sí, de
no
moment...
No endavant ni endarrere.
De moment tenim aquesta retòrica de Donald Trump que moltes vegades costa de traduir-la en fets, però en canvi el que sí que ja és un fet, malauradament, és que tenim una nova guerra, aquesta al Pròxim Orient, que és una zona que, quan parlem, per exemple, de carburants, s'acaba notant de seguida l'impacte a molts punts del planeta. De moment, com ho avalues tu a nivell econòmic, això que està passant amb l'Estret d'Hormuz, per exemple, amb tantes dificultats per treure petroli i gas?
Sí, això sí que és un xoc d'oferta de llibre, diríem. Mm-hmm. Repercuteix en el petroli i el gas natural, pujant els preus, i en la mesura que el petroli i el gas natural són elements bàsics, diríem, de l'economia, per qualsevol cosa es trasllada això té un impacte inflacionari a la resta de l'economia. Quant gran aquest impacte depèn de la magnitud, diríem, depèn de la llargada del conflicte i depèn de fins a quin punt es puguin buscar sortides alternatives, es compliqui més o menys. Això fa de mal dir ara mateix, però clarament és negatiu per l'economia mundial. De fet, si avui mireu a part de la pujada del petroli, baixen les borses, és una situació molt inestable que ningú veu per on pot sortir ni quan llarg pot ser.
Doncs després ho tocarem més en profunditat també amb el nostre company Rafael de Ribot, però li agraïm moltíssim que ens hagi atès avui en directe de nou aquí al Catalunya Nit. Una abraçada i moltes gràcies. És Joan Ribas,
moltes
professor d'Economia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
Bona nit. Nou minuts per arribar a 11:15 i la realitat és que hem entrat avui en el quart dia d'aquesta guerra a l'Orient Mitjà i que confirma que tots els fronts continuen actius. L'ofensiva nord-americana i israeliana s'intensifica sobre un Iran que continua contestant en diferents escenaris. Mentrestant, el càstig sobre el Líban per l'entrada en escena de Hezbollah tampoc s'atura. Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó, bona nit.
Hola, bona nit.
Tot segueix més o menys igual d'on ho vam deixar ahir, però amb un dia més, i també les onades de míssils sobre Jerusalem, Jordi?
Doncs mira, podríem dir que aquesta és una de les poques coses que sí que han canviat. Aquesta nit passada l'hem pogut dormir per fi ja d'una tirada i avui només hem baixat dues vegades al búnquer, que no està malament, tenint en compte d'on veníem. A més, els míssils es continuen centrant en Tel Aviv i Haifa, però els interceptors continuen fent una funció gairebé perfecta. Avui el balanç és tot just d'una desena de ferits. L'Iran està, de fet, fent més mal als països del Golf, amb drons iranians que han impactat a l'ambaixada dels Estats Units a l'Aràbia Saudita i també contra una base aèria nord-americana a Bahrain. Mentrestant, l'ofensiva coordinada sobre l'Iran continua. Israel diu que ja hi ha llançat 4.000 bombes, que es diuen aviat, avui unes sobre el lloc on s'havia de decidir el successor d'Ali Khamenei i d'altres sobre l'aeroport de la capital. Teheran ja parla de 800 morts.
I com diries que s'està notant l'entrada en conflicte també de Hezbollah des del Líban?
Bé, el cert és que estan jugant un paper força testimonial. Continuen llançant alguns coets, és veritat, però no provoquen danys ni ferits a Israel. Això sí, les conseqüències per al Líban, pel país, són de tot menys testimonials. Avui Netanyahu ha culpat l'executiu libanès per no haver collat la milícia xiïta.
El govern i el poble libanès han d'entendre que Hezbollah els està arrossegant a una guerra que no és seva, només per la mort d'aquell assassí de masses amb qui no tenen res a veure. S'han de preocupar d'ells mateixos i el més aviat possible.
Aquell assassí al que es referia era, òbviament, Khamenei. Avui el ministre de Defensa israelià ha ordenat que els seus soldats entressin en territori libanès. No ens hem d'imaginar un avanç de tropes cap a Beirut, sinó un augment de la presència d'Israel en una zona al prop de la frontera on, de fet, ja hi eren, mitjançant 5 punts d'avançada que no havien desmantellat després de l'últim alto al foc per si la guerra amb Hezbollah es reprenia.
Doncs moltes gràcies, Jordi Brascó, una nit més. Fins ara.
Una abraçada.
En aquest context, parlar de festa sembla una contradicció, però les coses són així. La festa del Purim, que és el carnaval jueu, s'està celebrant aquests dies a Israel. Els veïns d'un barri ultraortodox de Jerusalem han desafiat aquesta nit les restriccions decretades pels esdeveniments públics i les alarmes antiaèries i han sortit igualment disfressats al carrer. I ha anat a comprovar-ho el nostre enviat especial, el Jordi Baró, amb el suport tècnic de Matilde Seoane.
Eufòria enmig de la guerra a Jerusalem.
We're not scared. God's watching us.
No tenim por, Déu ens protegeix, repeteixen aquests joves que es passegen disfressats i amb una ampolla a la mà pels carrers bruts de Mea Sharim, un dels barris jueus més antics i ultraortodoxos de la ciutat. L'amenaça dels drons i els míssils no els han fet enrere per celebrar el Purim, el carnaval jueu. Mike és un estudiant de Londres disfressat de lleó.
What's it got to do with the war?
Què té a veure això amb la guerra? Estem celebrant que Déu està al nostre costat. I què? Què té a veure la guerra amb la celebració d'avui? Em sento segur. Déu ens protegeix. No hi ha cap problema.
No hi ha problema.
Els nens tiren petards, alguns els deixen fumar. El Purim commemora la salvació del poble jueu a l'antic imperi persa, avui Iran, i molts hi veuen un paral·lelisme amb la guerra actual, com Elijah, que celebra el Purim bevent vi de la Rioja.
Van intentar destruir els jueus. Fa 2.000 anys, a Pèrsia, ens van intentar matar. Tenim Déu protegint-nos i celebrem que van intentar desfer-se de nosaltres i encara estem fora de perill.
And we're still safe.
A Mea Sharim no hi ha por pels míssils, però no els agraden gens les càmeres ni massa les preguntes. L'eufòria del Purim es viu, sobretot, a porta tancada.
L'atac amb drons de Hezbollah, una base militar britànica a Xipre, ha mobilitzat els socis europeus del país que ocupa la presidència de torn de la Unió. El Regne Unit ha enviat un destructor i helicòpters antidrons cap a Xipre. Una fregata francesa també arribarà a l'illa mediterrània en les pròximes hores. El president Emmanuel Macron ha anunciat l'enviament d'un portaavions al Mediterrani davant l'empitjorament de la situació a tot l'Orient Mitjà. Això ens porta cap a París. Isabel Galí.
França s'implica en la guerra per complir amb els acords de defensa adquirits amb Kuwait, Qatar i els Emirats Àrabs, també amb Jordània, l'Iraq i els kurds. I per això s'han reforçat les bases d'Abu Dhabi i Djibouti, des d'on amb aviació o sistemes antiaeris contribueix a interceptar els drons iranians Shahed. En un discurs a la Nació, Macron també ha anunciat que enviarà defenses antiaèries addicionals, una fregata francesa, la Llenguadoc, que arribarà aquesta nit a la costa de Xipre i mobilitzar el portaavions Charles de Gaulle.
Davant d'aquesta situació inestable i les incerteses dels propers dies, he ordenat al portaavions Charles de Gaulle, als seus mitjans aeris i a la fregata d'escorta que surtin ràpidament cap al Mediterrani.
El president francès no va ser advertit per Israel ni els Estats Units dels atacs de dissabte i, sense condemnar-los directament, els ha considerat il·legítims.
Els Estats Units i Israel han decidit llançar operacions militars, unes operacions que s'han dut a terme al marge del dret internacional, cosa que no podem aprovar.
Tot i això, la responsabilitat última del que passa, segons Macron, és de l'Iran, per haver volgut mantenir el programa nuclear, finançar el terrorisme internacional i voler destruir Israel.
Les Nacions Unides, per cert, han demanat una investigació independent i urgent per determinar l'autoria del que es considera l'episodi més sagnant contra la població civil en el que portem de conflicte. Dissabte, recordem, un atac contra una escola infantil a Daminab, al sud de l'Iran, va fer 165 morts, la majoria nenes. La portaveu de l'Oficina de Drets Humans de les Nacions Unides demana que s'aclareixin els fets.
L'alt comissionat demana una investigació ràpida, imparcial i exhaustiva sobre l'atac. La responsabilitat d'investigar recau en les forces que el van fer. Els instem a fer públics els resultats i garantir la rendició de comptes i la reparació de les víctimes.
Coincidint amb el funeral per les víctimes que s'ha fet aquest dimarts, el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià, Ismail Baghaei, denunciava les motivacions esgrimides pels Estats Units.
El poble americà hauria de preguntar als seus estadistes: els nostres escolars de Minab eren una amenaça per la seguretat nacional dels Estats Units? Quina amenaça representaven els atletes de la Mert a la província de Fars per la seguretat nacional dels Estats Units?
Doncs de moment les respostes que arriben des d'Israel i els Estats Units és negar qualsevol responsabilitat en aquests fets. Un minut i arribarem a 2:15. El govern espanyol ha començat a evacuar actuals 30.000 ciutadans espanyols que es calcula que han quedat atrapats a l'Orient Mitjà pel tancament de l'espai aeri. Segons l'IDESCAT, a la zona hi resideixen més de 6.000 catalans. Cristian Roldán, bona nit.
Bona nit, Manel.
La Moncloa s'ha compromès a evacuar tothom que ho demani.
De moment, sí, l'executiu espanyol ja ha reubicat 175 persones en un vol comercial que, de fet, l'avió ha aterrat a Madrid pels vols de les 9 del vespre, provinent de Abu Dhabi. De fet, ha modificat la ruta, aquest avió, per no sobrevolar les zones de risc que habitualment se sobrevolen. La prioritat del Ministeri ara és aprofitar els vols comercials que han tornat a operar parcialment, però el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també ha deixat la porta oberta a utilitzar els avions del Ministeri de Defensa si cal.
Estamos empleando ya todos los medios, tanto terrestres como aéreos, que cada circunstancia de cada país nos permite, para repatriar lo antes posible el mayor número de españoles que lo deseen.
També el conseller d'Exterior, Jaume Duch, demana als catalans que són a l'Orient Mitjà que no es desplacin pel seu compte i que deixin constància de la seva presència als consulats i a les ambaixades.
Hi ha gent que està estudiant i que no s'han enregistrat, hi ha gent que està treballant de manera temporal, hi ha turistes, hi ha persones que s'han desplaçat per assistir a conferències i, per tant, són aquestes persones les que voldríem que s'identifiquessin.
Com comentaves, Manel, segons dades de l'IDESCAT, es calcula que hi ha prop de 6.100 catalans que viuen en aquests moments o resideixen a l'Orient Mitjà.
Doncs impacta en la mobilitat i impacta també en l'economia, perquè el conflicte a l'Iran continua encarint l'energia i enfonsant les borses. Rafael de Ribot.
L'IBEX 35 ha perdut un 4,5% aquest dimarts i ha tornat a liderar les caigudes a Europa. Els Estats Units han estat molt més moderades, de prop de l'1%. El que s'ha disparat és el preu del gas, que s'ha encarit un 75% en tan sols dos dies. L'ascens del preu del barril de petroli Brent l'ha portat per sobre dels $80, però s'ha moderat, Manel, després que el president dels Estats Units hagi anunciat aquest vespre que donarà escorta militar a les nevelieres i els ha permès que podran contactar assegurances a un preu raonable per creuar l'estret d'Hormuz. El Banc Central Europeu alerta que l'increment de l'energia elevarà la inflació a curt termini i tindrà un efecte negatiu sobre el creixement econòmic. Josep Soler Alberti, conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers, ha explicat al Catalunya Migdia l'espiral en què es podria entrar si s'acaba instal·lant la incertesa.
Els sectors productius tendiran a invertir menys i, per tant, a contractar menys i, per tant, a generar menys ocupació, menys renda i a generar aquesta espècie de por, no? que quan no sabem què passarà, si passarà una cosa o no, doncs a dir esperem.
El centre d'anàlisi Funcas calcula que el preu del petroli per sobre dels 80 euros, el preu que s'ha situat avui, si això es manté en els propers mesos, podria portar la inflació a Espanya del 2,3% al 3%.
Doncs déu-n'hi-do, que com deies dependrà de la durada, però aquesta dada d'encarir-se un 75% al gas en tan sols dos dies, ja ens posa en situació. En fi, estem al quart dia d'aquest conflicte, ja veurem quan dura. Gràcies, Rafael.
Bona nit.
A tot plegat, i posem ara la mirada dels dimarts, la de l'escriptor Jordi Amat.
L'11 de febrer, el president dels Estats Units i el primer ministre d'Israel es van reunir a la Casa Blanca. L'objectiu de Benjamin Netanyahu era convèncer Donald Trump per realitzar una acció militar conjunta, acabar amb el règim tirànic d'Iran. Els dos mandataris van parlar durant 3 hores al despatx Oval, com explica un magnífic reportatge del New York Times. Tot i que en aquell moment, aparentment, Estats Units no havia descartat la via diplomàtica per acordar amb els ayatolars que aturessin el seu projecte nuclear, la guerra ja es veia a l'horitzó. Netanyahu la volia. Aquell dia, fins i tot, ja van parlar de les possibles dates de l'atac. És Iran el principal enemic d'Israel a la regió? Sens dubte. Un enemic existencial. I, a més, des de la resposta a l'atac del 7 d'octubre, l'inhumana ofensiva israeliana, des de la seva perspectiva d'expansió i blindatge, els ha funcionat. Però als Estats Units es podia sentir amenaçat? Els informes militars i de l'intel·ligència del seu país diuen que no. Per què Trump, doncs, que tant anhelava el Premi Nobel de la Pau, ha pres aquesta decisió bèl·lica? Em fa por el que sospito. I és que Trump sap que la guerra neutralitza la crítica interna a un president i ell així vol ser el líder del nou món, un món que no ens agrada, seguint l'exemple funest de Putin i Netanyahu.
Catalunya nit.
Passen 4 minuts de 11:15. Parlem ara d'altres qüestions. Esquerra referma el pols al govern pels pressupostos i registra l'esmena a la totalitat que havia anunciat. Mentre els republicans acusen l'executiu d'immobilisme amb la cessió de l'IRPF, els de Salvador Illa defensen per enèsim cop que hi ha marge encara per a l'entesa. Fora del PSC, tots els grups del Parlament, menys els comuns, han presentat una contraproposta integral als comptes del govern. Àlex Giralrobert.
Sí, l'amenaça d'una esmena a la totalitat la va avançar fa una setmana Oriol Junqueras al matí de Catalunya Ràdio i és en aquest mateix programa on l'ha confirmat la seva número 2, Elisenda Alemany.
Esquerra Republicana no avalarà la resignació del govern de la Generalitat davant del PSOE. No hem avançat en allò que ens havíem proposat i que el Partit Socialista no ha estat capaç de moure el PSOE a Madrid i presentarem aquesta esmena a la totalitat.
Des del govern, però, asseguren que el moviment d'Esquerra no canvia res. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, insisteix.
Continuarem treballant. Hi ha temps i des del govern volem complir i complirem amb tot i cadascun dels acords.
La primera prova de foc per als nous comptes serà el 20 de març, quan el Parlament debatrà totes les contrapropostes presentades pels grups. Igual que Esquerra, la CUP i Aliança també han registrat avui les seves, que se sumen a les ja impulsades per Junts, el PP i Vox.
I atenció a l'anunci que arriba avui des de Badalona, i és que també vol prohibir els pisos turístics. El govern del Partit Popular de la ciutat ho ha decidit, segons ha dit el seu alcalde, Xavier García Albiol, per sentit comú. Rosa Pujol.
La idea és portar la mesura al ple municipal que s'ha de celebrar entre els mesos d'abril i maig. Xavier García Albiol reconeix que no segueix la línia ideològica dels populars, però que és una decisió que cal prendre.
És una qüestió de sentit comú. És una qüestió de practicitat. És una qüestió de querer analitzar i querer lo mejor. I per això, ideològicament, segurament, no està en nostra línia, però tomamos esa decisió perquè és la millor per a Badalona.
Actualment hi ha uns 500 pisos amb llicència turística a Badalona, però algunes plataformes veïnals calculen que en realitat n'hi pot haver més d'un miler.
La crisi de l'habitatge, que és un problema molt greu, i la cara més alarmant d'aquesta crisi és aquelles persones que directament no en tenen d'habitatge. Doncs avui hi ha hagut un crit d'alerta de les entitats socials per atendre les persones sense llar. Demanen a totes les administracions que apliquin mesures urgents i que s'aprovi d'una vegada la llei del sensellarisme, una llei que fa anys que està encallada. Maria Costa.
La demanda s'accentua pels últims casos com el desallotjament del B9 de Badalona o del campament de la Zona Franca de Barcelona. Les entitats asseguren que l'habitatge ja és el principal factor d'empobriment de la població i que tot plegat es tradueix en persones vivint al carrer, però també en pisos rellogats i casos d'amuntegament i d'habitatge precari. El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, diu que cal augmentar recursos.
El model existeix, el que fa falta és passar a l'acció i uns pressupostos que permetin fer un desplegament en tot el territori per abordar el fenomen del sensellarisme. Els 30 milions anunciats pel govern són del tot insuficients i considerem que es necessitaria un mínim de 100 milions pel 2026, que s'haurien de multiplicar per 4 fins al 2030.
A la demanda s'hi sumen les entitats catalanes d'Acció Social, la Creu Roja, l'Associació Sant Joan de Déu i Càritas de Catalunya.
I encara un anunci que pot sorprendre, que ens ha deixat també la jornada d'avui, és que Renfe vol crear una empresa d'autobusos que doni servei als seus plans alternatius de transport quan hi hagi incidències amb els trens. La companyia ho ha anunciat el mateix dia que el govern ha confirmat que ha començat a retirar els autobusos de reforç en les línies de Rodalies que ja no estan afectades per les obres de millora. Marc Güell.
És el cas dels autocars que s'havien posat, per exemple, les línies del Maresme i el Vallès Oriental. Ho ha explicat la consellera Sílvia Paneque.
Mantenim encara reforços, però anem retirant en aquells eixos que ha començat doncs, la normalitat i ha començat a recuperar els usuaris.
La consellera també ha apuntat que la gratuïtat de Rodalies s'allargarà fins que el servei torni a funcionar amb una certa normalitat. Pel que fa a les intencions de Renfe de crear la seva pròpia companyia, la idea és licitar un contracte de 10 anys més 5 de pròrroga per prestar el servei a través d'una societat participada al 49% per l'empresa ferroviària pública i al 51% per l'adjudicatari del servei. Calcula que es podria arribar a estalviar un màxim de 13 milions d'euros l'any.
I ara parlem d'una empresa que és a l'imaginari de molta gent, Freixenet. Doncs atenció, perquè ja és propietat íntegrament del grup alemany Henkel. Si fins ara el gegant alemany d'escumosos tenia la meitat de les accions, ara en té el control total de l'empresa de cava de Sant Sadurní d'Anoia. Ahir es va assignar la compra de la part de la família Ferrer i de Josep Lluís Bonet, que eren els representants de la família fundadora, que continuaran simbòlicament vinculats a Freixenet com a presidents d'honor. Això ens porta cap a l'Alt Penedès. La nostra corresponsal és la Montse Gené Riba. Bona nit.
Hola, bona nit. Diuen en un comunicat que ha estat un pacte de mutu acord que acaba amb una gestió paritària des del 2018. 8 anys d'estreta cooperació i visió compartida asseguren que l'han convertit en el principal productor mundial de vins escumosos. Pere Ferrer assegura en un comunicat que Henkel preservarà el seu llegat cap al futur i Josep Lluís Bonet afegeix que es mantindrà l'excel·lència de Freixenet i accelerarà la seva expansió com una gran marca internacional. El que faran a partir d'ara els hereus dels fundadors, la tercera generació, serà centrar-se en el seu grup de bodegues anomenat Ferrer Wines. El director general de la companyia, l'alemany Andreas Brockemper, diu que junts han enfortit la seva posició en el mercat internacional dels vins escumosos. Assegura que és un honor assumir Freixenet i tota la responsabilitat de desenvolupar amb èxit l'empresa cap al futur. Així culmina l'entrada que Henkel va fer el 2018, inicialment amb un 50,6% de les accions, que mesos després es va reduir al 50% amb una gestió compartida amb Ferrer i Bonet, gràcies a una ampliació de capital. Ara l'empresa, amb seu a Wiesbaden, que té marques tant de cava com de Prosecco, Champagne, Sect i Cremant, és propietari únic de Freixenet. Els detalls de l'operació, com ara la quantitat per la qual s'ha comprat la meitat catalana de la companyia, no s'han revelat.
Tres minuts i mig i arribarem a 3:15. Ens anem acostant de mica en mica al 8 de març i això ens posa cada any en atenció amb dades com aquesta. El torn d'ofici de Barcelona atén cada dia de mitjana 35 casos de dones víctimes de violència masclista. 35 cada dia. Són dades de l'any 2025 que representen un increment del 9% respecte a l'any anterior. Oriol Pujador.
Sí, l'any passat es van fer 12.852 assistències i només el mes de gener d'aquest any ja se n'han fet un miler. Per tant, la tendència no afluixa, continua igual. Cristina Vallejo és la degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
La veritat és que ens esgarrifa doncs, que les dades continuen a l'alça. Referent al 2024, que han augmentat un 9,7%, i ens trobem que des de que les noves competències de les agressions sexuals i la violència de la dona s'han concentrat en un sol jutjat, de l'octubre fins ara, el 28 de febrer, estem en un 2,7% més.
El Col·legi de l'Advocacia valora en positiu que des del mes de gener d'aquest any la llei ofereixi assistència lletrada a les comissaries.
Sempre estem parlant de dates alcistes. Les podem atribuir, per donar una lectura positiva, doncs que la víctima ara té assessorament lletrat. Si des de comissaria, aquesta assistència tècnica també dona lloc a que els procediments doncs, vagin en augment, però després està la part negativa, com no, que són les dades, que són dones que necessiten doncs, aquestes assistències.
Precisament les assistències de dones víctimes de violència en el torn d'ofici ocupen la segona posició en el rànquing d'aquest servei. En el primer hi ha les causes penals.
En marxa tenim la 20a edició del Mobile World Congress. Ahir la Carme Montero ens va portar el més interessant que va trobar després de passejar-s'hi tot un dia i avui s'ha endinsat en el 4 Years From Now, que és el saló d'emprenedoria que es fa en paral·lel amb més de 1.000 empreses, 300 de les quals catalanes. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Quina és la novetat d'aquest saló d'empreses emergents?
Doncs que els productes en via ja es comencen a comercialitzar. Per això cal inversió i també accedir a nous mercats. Mira, us portem un exemple d'un organisme semipúblic de Hong Kong que porta a Catalunya una 20a de startups i busca empreses catalanes perquè es puguin obrir camí a Àsia. Judit Pedrós és representant de Hong Kong TDC a Barcelona.
Som un superconnector, no només per anar a Xina, sinó també a tota Àsia. Perquè si tu vols anar a Xina, pots anar-hi directament, però el que té Hong Kong és que et dona una facilitat que no la tens a Xina. I a més, té acords de preferencials, per exemple, a nivell de comerç amb tots els països de la zona.
I ells mateixos ens han presentat a Crescento, que és una startup fundada per un futbolista i enginyer de Hong Kong, Stuan Kerar, que vol trobar inversors a Europa per una canyallera. És aquesta peça que es posen a les cames als jugadors,
sí,
per no rebre cops.
Sí, a la part baixa, perquè fa molt mal, rebre un impacte allà, sí.
Doncs aquesta canyallera el que dona són dades en temps real del rendiment del jugador i pot ser molt útil per caçadors de talents esportius.
Okay, so we're developing...
Han desenvolupat una tecnologia per futbolistes amateurs, sobretot, i és un producte que té Internet of Things, no? A través d'unes espinilleres tracen tot el que és la salut i el performance del jugador de futbol. And tell coaches
how to help them improve. I si parlem d'intel·ligència artificial i talent, el català Miquel Àngel Mora, de Tuinico, porta al Congrés una eina per formar empreses en via i per fer processos de selecció sense biaixos, de gènere o d'altres. La darrera paraula sempre la tindrà una persona.
Nosaltres no analitzem les imatges, no analitzem de les biomètriques, el que fem és una transcripció de la conversa i sobre la transcripció de la conversa fem tot l'anàlisi i l'avaluació.
Darrerament, Carme, sentim veus que són partidàries de prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys, però avui tenim una veu que crida l'atenció per dues coses. Primera, per l'entorn en què ha fet aquesta crítica, el mateix Mobile, però després per qui és ell també.
Sí, mira, la proposta l'ha fet a un auditori ple de gom a gom a l'espai del Congrés del Talent Arena, el creador de les pàgines web i de la navegació per internet, tal com la coneixem ara, Tim Berners. If you're working
on social networks, then... Si treballes a les xarxes socials, construeix alguna cosa que no sigui addictiva. Per exemple, si imagines un món on hi ha programes d'imatges, aplicacions col·laboratives, creatives... Per imaginar aquest món i fer el possible per arribar-hi, això pot implicar que hagis de decidir apagar la intel·ligència artificial.
I en aquesta línia, al 4 Years From Now, he trobat una startup formada per 12 joves catalans que han creat un mòbil que bloqueja l'accés a les xarxes socials, als jocs i apostes i a la pornografia. Carles Fontclara és cofundador de Balance Foam i afirma que el que volen és reduir el temps d'ús i evitar que els joves i els adults quedin enganxats a les xarxes.
El fet d'eliminar aquestes plataformes del mòbil ja fa que el temps d'ús es redueixi moltíssim. De fet, els nostres usuaris tenen una mitjana de temps d'ús al mòbil d'una hora i 40 minuts versus la mitjana de la societat a dia d'avui, que són 5, 6, 7 hores al dia. I una mica nosaltres el que sempre diem és que venem temps.
Doncs avui sembla que hi ha hagut una mica de, diguéssim, veus que han posat una nota de color, en aquest Mobile World Congress, que no és un sí a tot i a sí a qualsevol manera, sinó amb algunes prevencions.
Potser és una pregunta incòmoda si hem de dedicar tant de temps al mòbil enmig d'un congrés de telefonia mòbil, però també s'havia de fer.
Doncs ha quedat clar. Moltíssimes gràcies, Carme. Fins
demà. Bona nit. Fins demà.
Cinc morts i un desaparegut per la caiguda d'una passarel·la de fusta en una zona de platges de Santander.
Segons fonts de la investigació, eren 7 joves que algunes fonts apunten que serien companys de classe a quarts de 5 de la tarda quan passaven per una d'aquestes plataformes de fusta a la zona anomenada El Bocal. Un d'aquests ponts s'ha enfonsat per causes que encara no se saben. L'alcaldessa de Santander, Gemma Igual, explica que aquestes plataformes les va instal·lar el Ministeri, però que encara és d'hora per saber què ha passat.
Todo el mundo sabe que es una pasarela o unas instalaciones que Costas habilitó y como él está viniendo y le corresponde a él hacer las declaraciones oportunas y además debemos de dar datos certeros, debemos de ponernos en el caso de esos familiares y de esas víctimas que estamos hablando de seres humanos, que estamos hablando de vidas.
Avui ha mort als 78 anys el periodista gallec Fernando Onega.
Va ser un dels cronistes més destacats dels primers temps de la transició i va ser director de premsa i portaveu del govern amb Adolfo Suárez. Va dirigir informatius a la cadena SER, la COPE i Onda Cero i va treballar en televisió, a Televisió Espanyola, Telecinco i Antena 3, a més de liderar el diari Ya i escriure columnes d'opinió per a diversos diaris. Un dels discursos més emotius va ser el del seu comiat a Onda Cero.
Me he olvidado de que había fines de semana. Me he olvidado de que había prolongaciones de los fines de semana. Me he olvidado de que había puentes. No he disfrutado un puñetero puente en toda mi vida y he llegado a la conclusión de que, querido Fernando, no hace falta que te ponga apellido, pero necesitas recordar que se puede vivir. Y en eso estoy.
Quines paraules. Reoberta la C-28 al port de la Bonaigua després de l'esllavissada que hi va haver dimecres passat.
Més enllà de la incidència puntual, el tall té conseqüències directes en la vida quotidiana i en l'economia del Pallars Sobirà i la Vall d'Aran. Juanjo España, president de l'EMD de Tredòs, a Naut Aran, en lamenta l'impacte econòmic.
Que l'impacte és claríssim, ja que els treballadors arriben amb dificultats, proveïdors que no poden passar amb normalitat i alguns visitants opten per no desplaçar-se. Restaurants, hotels, comerços, serveis, pateixen les conseqüències, sobretot en temporada turística, no?
Deu minuts per arribar a les 11. Parlem ara d'una de les novetats literàries més esperades. És Eva Baltasar, que torna amb Peixos, on s'endinsa en una història d'amor perillosa i fosca, amb una protagonista que s'enamora d'una depredadora que gairebé la destrueix. Una història extrema, diu l'autora, que també mostra que és possible matar els monstres. Montse Camps.
Sí, la protagonista és una escriptora que, quan va a un poble per participar en un club de lectura, s'enamora a primera vista de la Victòria, una venedora de peix fregit en un mercat medieval. És semblant a una ogressa que pot semblar fantasmagòrica, que viu en una casa que també pot ser la d'un conte gòtic. En aquest ambient, les dues teixeixen una història d'amor cada vegada més perillosa, que posa al límit la protagonista. Per això l'ha titulat Peixos, com explica Baltasar a Catalunya Ràdio.
Perquè els peixos, de fet, viuen sense pensar gaire. És a dir, ells són dins de l'aigua, ni ho saben que hi són, no saben que estan envoltats d'aigua, i neden, i per instint es van movent. I elles dins l'amor, d'alguna manera, com a mínim la narradora, es mou així, es mou molt per instint, fins que arriba un moment en què ella diu travesso l'oceà coberta d'escates a l'ombra d'un tauró. O sigui, s'ha adonat que la seva parella o el seu amor és un depredador.
La novel·la escrita, com és habitual, en un llenguatge molt acurat i poètic, endinsa el lector en un ambient angoixant, on el concepte amor es perverteix.
M'avorreixen les històries lluminoses. Per mi és una manera d'anar a l'inconscient. I anar a l'inconscient és una manera de conèixer-nos. Jo aspiro a conèixer-me amb cada novel·la. Llavors, he de fer que el camí sigui incòmode, que sigui fosc. He d'anar cap on no vull anar. He de portar la protagonista cap a llocs on jo no la voldria dur, però penso tranquil·la que al final no serà tant. Passa-hi. Passa-hi perquè jo hi passo amb ella.
I l'autora de Parmagel explica per què el dedica a la seva filla, la Gera.
Mostro que és possible matar els monstres. Per tant, em va semblar molt bonic dedicar-li a la meva filla, que comença a viure històries d'amor.
Peixos, publicat per Club Editor, es podrà trobar a les llibreries a partir de demà.
What matters in Russia is your proximity to power.
Vadim Baranov was a visionary director. He became known as the new Rasputin.
El llibre El mag del Kremlin, de Giuliano Dampoli, arriba al cinema aquesta setmana per revelar quines haurien estat les maniobres de Vladimir Putin per arribar al poder. El protagonista de la trama és un assessor del president rus. Marc Garriga n'ha parlat amb el director i amb l'actor protagonista del film. Bona nit, Marc.
Bona nit. Vadim Baranov és el protagonista, l'home a l'ombra de Vladimir Putin, un aspirant a director de teatre que acaba convertint Rússia en un teatre polític. Enigmàtic, culte, cínic, extremadament analític i intel·ligent, és el responsable de l'ascens meteòric del tsar, que és el nom en clau que rep Putin a la novel·la, una mena, doncs, de Rasputin modern. L'actor Paul Dano, conegut per Pous d'ambició o Petita Miss Sunshine, ens explicava que va ser un privilegi interpretar-lo.
This is the person behind the person.
El meu personatge és la persona rere la persona. Per tant, se suposa que és discret, pràcticament invisible, que conjura els seus encanteris des de l'ombra, però que vol ser important i, sobretot, sobreviure. Per mi, al final, el film no parla de poder o de política moderna, sinó de complicitat.
I compta, Marc, amb qui interpreta el president rus.
Encara que sembli un error de càsting, Jude Law, a qui mai hauríem imaginat en aquest paper, és un Putin absolutament creïble. El francès Olivier Assayas, que havia rebut el premi al millor director a Cannes fa uns anys per Personal Shopper, ens deia que volia fer un retrat fidedigne, encara que fos imaginari, de les seves maquinacions.
What is the most, the scariest about...
El que fa més por d'ell és que és humà i que, com tothom, té la seva pròpia agenda i que creu genuïnament que té raó. Això sí, és humà en la superfície, però amaga diverses capes formes inquietants de maldat amagades a sota.
Això sí, a Sayas, tot i haver estudiat a fons Putin, ens admetia que es veia del tot incapaç d'entendre'l del tot.
I'm not in Vladimir Putin's mind.
No sóc dins la ment de Vladimir Putin, ni he intentat d'entrar-hi. El que representem a la pel·lícula és una part d'ell, concretament com va dur a terme la seva primera campanya. Vam triar aquest angle per explicar la història i vam ser coherents amb això.
El Mago del Kremlin s'estrena divendres.
I abans dels esports, una paraula que ens porta l'Olga Clapés.
Aquesta setmana sonen els pressupostos. Pressupost, participi del verb del català antic pressupondre, del llatí presuponere, on prae volia dir abans i suponere, suposar. Per tant, suposa amb antelació. Els pressupostos són això, una quantitat de diners calculada abans de ser necessitada. Els pressupostos també són els comptes, no pas les comptes. Els comptes escrits amb M, P, T, perquè sense P són els nobles i només amb N són els comptes que s'expliquen a l'hora d'incomplir les promeses de finançament, no pas de financiació. Altres termes que sorgeixen amb els pressupostos. La previsió d'ingressos i de despeses, no pas de gastos. Normalment, amb l'augment de pressupostos, hi ha un increment de taxes i de recaptació, no de tasses ni recaudació. Un cop aprovats, si no estan suspesos ni recorreguts, es poden eixugar els deutes, no les deutes. I si queda alguna cosa, no és un remanent, sinó un romanent. I tothom content.
Continua encara Olmo, l'envia per Rafinha. Rafinha veu a la dreta la mínia mal. Opta finalment per fer la passada cap a Gerard Martín, que pot trobar la xut. Finalment l'envia cap a Rashford. És el vèrtex. Rashford aixeca la pilota, busca la rematada. Rafinha cau a terra.
Molts nervis ara mateix al Camp Nou i a tot arreu on hi hagi gent seguint el futbol. David Ubach, bona nit.
Bona nit.
El Barça necessita guanyar de 4 gols perquè és com va perdre l'anada. I com van?
Una dada important. 6 d'afegit al Barça, un gol de forçar la pròrroga perquè guanya 3-0 l'Atlètic de Madrid a l'anada. 4-0 en contra per als de Hansi Flick i el Barça, que enceta l'afegit amb un únic gol que li valdria per anar al temps extra. Ara una oportunitat en què el Barça demana una falta sobre Rafinha quan intentava la rematada en una centrada lateral. Una falta a l'interior de l'àrea. L'àrbitre no ho estima així. Mig minut d'afegit dels 6 que s'han programat. Per tant, hi haurà el Barça, per al Barça, 5 minuts i mitja encara de temps.
Si hi hagués aquest quart gol del Barça, s'aniria a pròrroga.
A la pròrroga, sí. A la 30 minuts, dues parts de 15 minuts.
Molt bé. De moment hi ha temps perquè ha fet el més difícil amb dos gols de Marc Bernal, eh?
Sí, dos de Marc Bernal, el primer i el tercer, en moments clau, el primer al minut 29. Rafinha, al llindar del descans de penal, ha fet el 2-0 en l'última jugada del primer temps, i Bernal mateix, doncs, aprofitant una altra centrada lateral, al 72 ha fet el 3-0, que li ha donat molta i molta vida al Barça, un Barça molt intens, que sí que físicament ha anat de més a menys durant el partit, però era el normal amb l'alta pressió que ha fet. Ara contra l'Atlètic, que el Barça mira d'aturar.
Pilota llarga de Cancelo, que busca Rashford. Vinga, va, que tu estàs fresc, tu estàs fresh. Pilota per Rashford, força corna de Pubill.
Que bé, Cubarsi, quin partidàs en l'emergència, superat per la velocitat de cames fresques d'Àlex Baena. Ha estirat la cama.
De moment, doncs, està complint el guió que volia Hansi Flick. Dos gols a la primera part. Ara li faltaria el segon perquè acabés de ser rodó. Moltíssimes gràcies, David.
Adéu-siau a vosaltres, bona nit.
Rashford pica el corna, Rashford al primer pal, intenta patinar-la Araujo, la treu Xorlot. Compte que se l'endú Baena. Baena continua l'excursió en solitari, perseguit per la mínia mal. L'àrbitre assenyala la falta de la mínia mal, que es queixa.
Falta molt fàcil la que ha xiulat ara de Burgos.
Es queixa Marcus Sorca a la banqueta, que l'alt jugador de l'Atlètic de Madrid...
En un cubell ple de glaç estàs. Mort de fred, per trobar-t'hi millor. Saps prou bé el que has fet. Una estrella propera s'allunya i tu en tens la culpa, per ser un nen que encara ha de ser un home. Que l'amor no se li pot fer mal, que la cosa més bonica és saber que algú t'estima. Que l'amor no
Per l'efecte sonor amb què ha començat aquesta cançó, ja podeu deduir que l'ha escollit la Gemma Puig. No sé si la cosa va de vent, de brutícia, de fred, però hi ha hagut aquí diverses pistes. A veure, Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, has anat bé, Manel. És una cançó de Rauxa que es diu Brut, perquè va d'aquesta pols sahariana que tenim, que ho deixa tot brut quan plou, que embruten els cotxes, la roba, per tant, aquests dies, tot una mica guardat, perquè aquesta pols sahariana s'acompanyarà encara demà i demà passat, i aquestes precipitacions, que no són molt importants de moment, però van acompanyades de fang, i això és el que passarà demà. Demà al matí pot ploure una miqueta als dos extrems, cap a l'Empordà i cap a les Terres de l'Ebre, i a la tarda també ho pot fer de forma irregular, una miqueta com avui, cap al Pirineu, Prepirineu. Demà, a part d'aquesta pluja acompanyada de fang, tindrem vent a la costa, aquest vent d'aragagal que bufarà amb intensitat, i també mala mar a la façana litoral, principalment cap a l'Ebre. Per tant, una miqueta de tot, però sí, aquest cel brut, podríem dir, o cel terrós, i que quan plou, doncs ho embruta tot una miqueta.
Doncs guardarem la roba. Gràcies, Gemma. Bona nit.
Bona nit. Estimar.